L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, una jornada més molt cordial, com cada dia, la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'encetar aquest informatiu. A la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, i avui dijous, 21 d'abril, temps d'actualitat que cada dia elaborem amb la participació dels serveis informatius de les emissores MUTE, temps que diàriament introduïm a ritme de titulars. Avui començarem parlant de la disminució dels incendis originats per cremes agrícoles a les Terres de l'Ebre durant els últims anys. Els episodis de vent i les escasses pluges, per sota del 60% de la mitjana anual durant la tardor i l'hivern, disparen el risc de foc abans de l'arribada de l'estiu. Coneixerem quina és la situació pel que fa als incendis. A l'informatiu d'avui dijous parlarem també d'altres qüestions d'actualitat, com per exemple del relleu al capdavant de l'Associació Local de la Dona de la Cava. Parlarem de les més de 160 monedes històriques dels períodes romà i fenici que s'exposen al Museu de les Terres de l'Ebre. En un informatiu el d'avui en el que coneixerem també que properament a l'aldea es disposarà d'un punt de càrrega de vehicles elèctrics. Som en plena setmana de Sant Jordi, per tant, són bons dies per parlar de qüestions literàries. L'obra Memòries d'un Asperger, de Montserrat Tespallargas, ha estat la guanyadora del Premi Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, un premi que s'entregarà el proper dissabte. Villarretiro impulsa a l'Ebre una escola de cuina i també un màster per crear líders professionals, un projecte que neix amb el repte d'arribar a esdevenir grau universitari. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida passem a explicar aquí, a l'informatiu MUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu d'avui dijous l'obrim parlant d'incendis forestals, concretament els incendis originats per cremes agrícoles a les Terres de l'Ebre han disminuït al llarg dels últims 15 anys, segons ha constatat el cos d'agents rurals. Tot i que durant el passat 2015 aquesta causa va continuar encapçalant la llista de factors originadors de foc al territori, amb 15 sinistres d'un total de 44 i 15 hectàrees afectades, l'evolució registrada des de l'any 2000 constata una tendència a la baixa després de moments molt complicats, com és el cas de l'any 2005, quan es van registrar més de 40 sinistres. La major conscienciació dels pagesos i les millores en la gestió dels permisos o la informació han contribuït al descens, fins i tot en un context de creixent abandonament de finques treballades, segons subratlla el cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García. Enguany, les previsions globals pel que fa al risc d'incendis no són gens bones al territori. Els episodis de vent i l'escassetat de pluges durant la tardor i l'hivern, menys d'un 60% de la mitjana al territori, dibuixen un escenari complex abans de l'estiu. D'acord amb les dades del Servei de Protecció d'Incendis Forestals de la Generalitat, durant el període comprès entre els anys 2000 i 2015, les cremes agrícoles continuen encapçalant la llista de causes d'incendis forestals a les Terres de l'Ebre, amb gairebé un 29% dels casos, per davant d'altres d'origen desconegut, per llamps o intencionats, tots ells entre el 10 i el 20%. En general, però, es tracta d'incendis poc rellevants pel que fa a hectàrees cremades. Durant bona part dels anys analitzats, la superfície total afectada no ha superat les 20 hectàrees. Quan s'originen, bona part dels pagesos avisen ràpidament els serveis d'extinció i intenten aturar-los en un primer moment. En aquest sentit, l'any 2005 va resultar l'excepció amb 200 hectàrees afectades. La meitat corresponen a un incendi a la Ribera d'Ebre per la crema de branques d'olivera que no es va apagar i que el vent va escampar. Més enllà del petit repunt d'aquest 2015, els 8 casos del total de 44 de l'any 2014, amb 7,26 hectàrees, o els menys d'una desena entre els anys 2015 2008 i 2010 confirmen una perceptible tendència a la baixa al llarg del temps, davant del fet que molts terrenys no es conreen i creix la continuïtat de la vegetació forestal, hauríem de pensar el contrari, però en canvi es disminuïx. Qui això assegura és Miquel Àngel García, el cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, que referma que els focs causats per cremes agrícoles de vegetació han baixat durant els últims anys. L'escoltem.
Últimament les estadístiques han fet que aquesta causa ha baixat, hem notat que ha baixat. A més, especialment tenint en compte que el fet de que molts terrenys agrícoles actualment no es conreen i per tant creix la continuïtat de vegetació forestal, més aviat hauríem de pensar lo contrari, és a dir, que el número d'incendis per la continuïtat de la vegetació dintre de los que són els conreus o al voltant dels conreus hagués augmentat aquesta causa, no? I en canvi la causa aquesta ha disminuït. Nosaltres creiem que en gran part és una major sensibilització per part de tots els usuaris que utilitzen el foc per a cremar aquestes restes vegetals i també tot el sistema d'autoritzacions i de mesures de prevenció, de vigilància, que han ajudat a crear aquesta sensibilització i, per tant, finalment aconseguir l'objectiu inicial, que era el disminuir aquesta causa d'incendis que es dona aquí, especialment a Terres de l'Ebre.
El cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre alertava també que la sequera acumulada dispara el risc d'incendi abans de la imminent arribada d'aquest estiu. Miquel Àngel García.
La situació actual és de que hem patit una sequera bastant important durant la tardor i l'hivern. A més, s'ha afegit episodis de vent de mestral bastant potents i bastant llargs, que tot plegat han fet que la vegetació estigui molt seca. Per tant, el risc d'incendi en aquests moments, que seria un moment després de la tardor hivern, hauria de ser un moment bo, doncs la situació de la vegetació està bastant malament, està bastant seca, no? Això vol dir que si durant la primavera no plou més per damunt de lo que seria la mitjana, arribarem a l'estiu amb unes condicions de sequera i d'estat de la vegetació molt dolentes de cara al risc d'incendi forestal.
Aquesta complexa situació climatològica no s'ha traduït de moment i en este principi d'any en un increment del nombre d'incendis registrats a les Terres de l'Ebre. Durant el primer trimestre del 2016 se n'han declarat 14 en total, 11 d'ells forestals. Durant el mateix període de l'any passat en van ser 16, 7 de forestals. Malgrat això, entre aquests últims mesos, entre gener i març, els agents rurals han activat en 75 ocasions el nivell 2 del Pla Alfa, que estableix mesures de control, prevenció i vigilància exclusives de possibles incendis forestals en relació amb les condicions ambientals i el terreny.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara del relleu que hi ha hagut al capdavant de l'Associació Local de la Dona de la Cava. Un relleu del que en la crònica d'avui, des de Ràdio Delta, ens en parla Lluïsa Bertomeu.
El passat divendres tenia lloc l'Assemblea General de Sòcies i Simpatitzants en la qual es donava a conèixer la nova junta de l'Associació Local de la Dona de la Cava. Un equip de 12 dones amb una representació de joves que agafa el relleu de l'entitat amb moltes ganes de treballar i innovar i amb la intenció de fer créixer el nombre actual de sòcies d'una entitat que arriba enguany als 29 anys d'història. La nova presidenta, Fermina Fornós, ens explicava com ha estat el relleu de la directiva.
La junta que hi havia anterior feia molt de temps que estava i llavors havia de sortir. O entrava algú o es perdia el que era l'associació de 29 anys. Llavors tres persones van optar a una junta general entrar, van anar a buscar gent i llavors van anar parlant, moltes no volíem estar, però bueno, parlant, ens van embolicar i aquí estem. Nosaltres som 12 dins de la junta, llavors entre nosaltres 12 ens van votar, perquè clar, per a constituir el que és la junta pues, s'han de posar càrrecs. Entre nosaltres 12 ens vam anar votant i llavors van sortir les vocals, el que és la tesorera, que és Erondina, la secretària és Anna Guillén, la vicepresidenta és Lourdes, Lourdes Fosch i la presidenta jo. Però som una junta, que potser és la primera vegada que es farà, que totes tenim el mateix vot i la mateixa paraula, que totes podem decidir i qualsevol dubte que vulguin les sòcies o simpatitzants se poden dirigir a qualsevol dels membres de la Junta, que bueno, no som ningú més que l'altre, som totes iguales.
La nova Junta de l'Associació Local de la Dona de la Cava està encara aterrant a l'entitat, però aquest cap de setmana, aprofitant la festivitat de Sant Jordi, muntaran paradeta per vendre els llibres culinaris en els quals han participat, que són la cuina dels arrossos del Delta de l'Ebre i la cuina del Delta de l'Ebre.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant del Museu de les Terres de l'Ebre. Més de 160 monedes històriques dels períodes en romà i fenici s'exposen al Museu de les Terres de l'Ebre. Són part de les més de 700 monedes històriques que té el fons numismàtic del museu. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Dos donacions han permès ampliar el conjunt numismàtic del Museu de les Terres de l'Ebre, unes donacions que permetran als visitants gaudir d'un important conjunt numismàtic de monedes ibèriques i romanes procedents de diferents jaciments del territori, a més d'altres peces de gran categoria per la seva unicitat i singularitat. Actualment el museu compta amb un fons numismàtic de 776 monedes, de les quals 601 estan documentades i en resten 175 que estan en procés de documentació. Ens ho explicava l'arqueòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, Maria del Mar Villalbí.
En aquests moments el fons numismàtic del museu compta en 776 monedes, de les quals 168 actualment estan en l'exposició, les podem veure. Aquestes monedes que ens van fer la donació s'han restaurat i ara ja les podem veure a la sala d'arqueologia. He comentat més que estem molt contents perquè ara ja tenim dos monedes que representen les dues emissions d'aquí de les Terres de l'Ebre.
Com deia l'arqueòloga, actualment hi han exposades un total de 168 monedes, 112 d'ibèriques i romanes i 56 de medievals. La nova incorporació de moneda, a més d'enriquir el fons numismàtic del museu, permet dotar l'exposició d'una explicació visual per mitjà de les mateixes peces del procés de romanització en general i del particular de la introducció de l'economia monetària a les Terres de l'Ebre. En aquestes 112 peces hi ha representades les primeres monedes que arriben en aquesta zona, monedes gregues, fenícies i cartagineses, així com romanes, producte del comerç, però també de l'assentament dels primers campaments romans instal·lats a la zona de l'Ebre.
Gràcies, Manel. I anem ara cap a l'Aldea, municipi, que en breu disposarà d'una estació de recàrrega de cotxes elèctrics, Tesla. Aquest servei d'última generació estarà ubicat concretament a l'àrea de servei Èxit, situada al polígon de l'estació de mercaderies de l'Aldea. El projecte, impulsat per Endesa Energia Sau, pretén de cobrir les necessitats dels cotxes elèctrics, una nova tecnologia que cada cop tindrà més implantació a la nostra societat. Tesla Motors és una companyia nord-americana creada l'any 2003 amb seu a Califòrnia, sota el comandament d'Elon Musk, fabrica i comercialitza vehicles, així com també components i bateries per a d'altres fabricants, com per exemple el grup Daimler o Toyota. Prenent el nom del físic i enginyer Nikola Tesla, desenvolupa motors d'inducció creant sistemes compactes i amb un nombre inferior de peces mòbils que un motor tèrmic convencional. Així mateix, la companyia compta amb patents pròpies per a la seva fabricació, les quals han estat alliberades al públic des de l'any 2014. L'objectiu principal de Tesla Motors és comercialitzar vehicles totalment elèctrics, incloent-hi berlines, esportius i també compactes assequibles. El Tesla Roadster va ser el primer vehicle de la companyia, un esportiu completament elèctric, pioner en l'ús de bateries d'ion liti amb autonomies de més de 300 km per càrrega. Els primers prototips van ser mostrats al públic l'any 2006 i actualment la marca ostenta el rècord mundial d'autonomia en un vehicle elèctric de fabricació massiva, amb 501 km. Entre el 2008 i el 2012, la companyia ha posat en circulació més de 2.000 unitats a tot el món. Després de finalitzar la producció del Roadster, Tesla continua present en el mercat, ho fa amb vehicles que combinen l'última tecnologia en desenvolupament, així com també el disseny d'en qualitat i representació.
Del 22 al 24 d'abril, 12a Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Gaudeix del comerç local i del comerç de proximitat. Un cap de setmana ple d'activitats per visitar l'aldea. Degustacions d'arrossos, trobada de playmobils, concerts, trobada de punteres, tallers de cuina per als més venuts, exhibicions de batuca. Del 22 al 24 d'abril, l'aldea t'espera.
L'informatiu Emotel.
I en una setmana tan marcada per la literatura com aquesta en la que estem, la setmana de Sant Jordi, parlem justament d'això, de qüestions literàries. I ho fem perquè l'obra Memòries d'un Asperger, de Montserrat Espallargas, ha estat la guanyadora del Premi Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. Certificat d'invasió de Josep Manel Obiol Cabrera, s'emporta l'accèssit de caràcter local. Els premis es lliuraran la Diada de Sant Jordi dissabte que ve, coincidint amb la representació d'una obra teatral a càrrec dels alumnes de primer d'ESO de l'IES Les Planes. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
El jurat del 25è Premi Literari Vila de Santa Bàrbara, després de debatre i decidir sobre quines obres eren les millors en la categoria de narrativa, que aquest any s'ha convocat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, va decidir que el premi, dotat en 300 euros, es concedís a l'obra Memòries d'un Asperger, de Montserrat Espallargas, Barceló, de Barcelona. Els membres del jurat destacaven la originalitat de l'obra referida a aquesta singular dolença, el síndrome d'Asperger, un trastorn que es caracteritza perquè el pacient manifesta interessos limitats o una preocupació inusual i obsessiva amb un objecte o un tema en particular, arribant a excloure altres activitats i temes de conversa. Les persones que pateixen aquest síndrome d'Asperger solen tenir una intel·ligència normal o lleugerament per sobre de la mitjana, però mostren rutines o rituals repetitius, així com una tendència a parlar de manera massa formal o monòtona i a interpretar figures retòriques i ironies de manera literal. En aquesta edició, i segons explicava l'alcalde i regidor de Cultura, Alfred Blanc, la participació en aquesta 25a edició del Premi Literari Vila de Santa Bàrbara havia tingut una interessant resposta, ja que el total d'obres presentades de la modalitat de narrativa van ser 17, quantitat superior a la de fa dos anys, quan també es convocava el Premi de Narrativa, que va ser de 11, i de l'any 2012, que va ser de 14 participants.
Ha estat la modalitat de narrativa enguany i hem tingut 17 obres, la qual cosa vol dir que respecte a fa dos anys, que era de la mateixa modalitat, han pujat, i respecte a fa 4, doncs, també. Per tant, bueno, sembla ser que no ni puja ni baixa, però en este cas sí. En este cas, el nostre concurs literari, enguany, ens podem donar per satisfets, perquè només en una modalitat, 17 obres, doncs, vaig parlar amb el jurat, i també, doncs, bueno, se'n sentien satisfets del nivell general de les obres.
En aquesta 25a edició, els Premis Literaris Vila de Santa Bàrbara també han otorgat un accèssit de caràcter local a l'obra Certificat d'Invasió, de Josep Manel Obiol Cabrera, dotat amb 60 euros. L'entrega dels premis es farà efectiva el dissabte 23 d'abril a les 6:30 de la tarda i a l'Esmar Centre, on també representarà l'obra Maleïda Poma, d'Anna Ballester, a càrrec dels alumnes de primer d'ESO de l'Institut Les Planes.
Enguany, el lliurament d'estos premis anirà acompanyada per una petita representació teatral que han preparat els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Les Planes, que es diu Maleïda Poma, i bueno, és una obra que en principi ells ho volien fer així en plan més privat, però bueno, els vam animar per a que, bueno, ja que ho han preparat, ja que ho han treballat a classe i ho han anat fent durant el trimestre, doncs, bueno, que ho posessin en escena en un bon moment com és el lliurament dels Premis Literaris.
Destacar finalment que els membres del jurat destacaven en aquesta ocasió que les procedències dels participants havien continuat estant molt variades i de llocs diferents de la geografia catalana, igualment que les temàtiques, que també van ser molt diverses, però es lamentaven per la baixada d'autors del municipi, que en els últims anys s'havia incrementat notòriament, cosa que els feia coincidir en el fet de que hi ha molt bons autors del poble dignes de presentar-se al concurs, però que no ho acaben ben fent.
Gràcies, Josep. A la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar als esports, parlem d'un dels establiments emblemàtics del nostre territori pel que fa a hosteleria i restauració. Ens en referim a Villa Retiro, el Torreó de l'Indià, de Xerta, que amb una estrella Michelin Ara, aquest establiment amplia la seva oferta i ho fa a través de la formació de cuiners professionals. El xef Fran López lidera la creació de l'Escola de Cuina de Villarretiro, una escola que s'estrenarà el pròxim mes de setembre amb el màster en gastronomia i lideratge en cuina amb l'objectiu de formar líders. Fran López, cuiner, com dèiem, amb una estrella Michelin, explica què és el que vol aconseguir amb aquest primer màster que oferirà l'Escola de Cuina de Villarretiro. L'escoltem.
L'objectiu final és no traure un cuiner. Hi ha moltes vegades que a un restaurant hi ha grans cuiners i finalment el restaurant tanca. I dius, ostres, i què ha passat aquí? Si el cuiner era bo. No és només que sigui un bon cuiner, sinó que sigui un gran gestor i un bon líder. Això és el que volem. Volem traure gent que siguin capaços de muntar el seu propi restaurant o bé treballar per a altres i liderar un projecte. Però realment que siguin grans líders per el que demana avui el mercat. M'hi he trobat molts cops amb companys i demés. Què demanen avui? Pues no només ens demanen que siguem professionals, que siguem nets, polits, curiosos a la cuina, que tot això està molt bé, però que les coses corren molt i això ja es dona com a fet. Ara busquen aquest punt més. Que siguem bons gestors de personal, en el qual tinguem el personal motivat, el personal actiu, col·laborador, que donar el màxim rendiment de cada persona, de recursos, en este cas pues, les instal·lacions que en donin donar el màxim rendiment, i pues, també de producte, en el qual ja no és aquella persona el cuiner que cuina bé, fa els seus plats i és fantàstic, sinó que aquests punts de més, i això és el que intentarem donar amb aquest primer màster aquí a Villarretiro.
Fran López explicava també que el màster inclou sortides mensuals per conèixer des d'una llotja fins a l'elaboració d'un vi en un celler.
Volem fer cada mes una sortida, com he dit, des d'anar a veure tonyineres, des d'anar a veure la llotja, vull que vegin com es compra el producte, tindre un respecte al producte que ens arriba, com ens arriba, respecte al proveïdor també que ens ho porta. Volem que vagin a buscar tòfona. Per nosaltres aquí és molt comú la trufa, però realment a Sud-amèrica no n'hi ha. Vull que vagin amb els gossos, que vegin com es trau, d'on es trau, que coneguin el producte i després treballarem sobre això. Hi ha un altre punt que és el tema de sommelier, tocaran algo de sommelier. Avui en dia un cuiner no val només cuinar, de saber també maridatges, com combinar-ho, per tant hi haurà una part important de sommelier en el qual aniran a una bodega, veran amb un tècnic, un enòleg i un cap de bodega com es fa un vi, de A a Z, i seran ells qui participaran a fer el vi. D'esta manera, en la vida se'ls oblida com fan un vi, en la vida. Este és l'objectiu. No posar una pissarra i finalment acabar explicant, pues, mira, comencem aquí, entra per aquí el raïm, surt per allà i acabem fent el que sigui, sinó que vagin en situ, faiguen, proven i realment dona este plus, este valor afegit.
El director de l'Escola de Cuina Villarretiro, Pedro Miguel Sánchez, explicava a qui va adreçat aquest primer màster que oferten.
Para quién? Para todos aquellos estudiantes de cocina y que estén estudiando, mínimo tengan que tener 2 años de estudiantes de cocina, es decir, que sepan cocinar, como muy bien ha dicho ya Fran, o para todos aquellos profesionales que quieran, como digo, perfeccionarse en el mundo de la gastronomía, pero no solo con las técnicas y conocimiento de producto, sino también en gestión. Como bien se ha dicho, es gestionar. Mucho se sabe cocinar en estas tierras, tanto en Cataluña como en el resto de España, mucho sabemos de cultura gastronómica, y hay muchísimo cocinero muy bueno en este país. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no son tan buenos gestores y por eso su negocio a lo mejor no funciona tan bien. Esto es lo que pretende, este es el objetivo fundamental del máster en gastronomía y liderazgo en cocina que pretendemos empezar este septiembre.
Per últim, escoltem també les paraules del delegat del Govern de la Generalitat a l'Ebre, Xavier Pallarès, present també en aquesta presentació. Pallarès destacava que l'Escola de Cuina de Villarretiro és un nou plus per a les Terres de l'Ebre.
Això és un plus al territori. Això poder tindre una estrella Michelin aquí a l'Ebre ja és important. L'obra que s'ha fet, el nom que té Villarretiro, el Torredor de l'Indià, aquí a casa nostra, també és una realitat. I això és gràcies al treball, al dia a dia, al boca a orella que fa la gent quan venen aquí per qualsevol tema, pues, quan surts, dius, home, està molt bé, llavors ne parles bé. I per tant, com ne parles bé, això fa que el boca orella també sigui, pues, jo diria, una d'aquelles corretges transmissores que dius, home, aquí les coses se fan molt bé. I ara anem a un pas endavant, a fer esta escola de cuina en uns condicionants bàsics, perquè aquí anem, aneu per feina, per tant no es ve a perdre el temps, sinó que es va per feina. I un aspecte molt important, diu, escolta, anem a formar gent, cuiners professionals, gent que sàpiga gestionar un restaurant, i el Fran ho dia, diu, escolta, gent que pugui fer també el seu propi negoci.
L'escola, que es projectarà a nivell internacional, oferta fins a 25 places d'un màster que durarà tot un any i que inclou 600 hores de pràctiques en restaurants amb estrella Michelin. El projecte, però, és ambiciós i ja s'està en contacte amb diferents universitats per poder esdevenir grau universitari.
Arriba l'exposició del TBRU, la història d'un naufragi. Una mostra que ens explica la història de Deltebre 1, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa enfonsat a la desembocadura de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès. L'exposició Deltebre 1, història d'un naufragi, s'instal·la a la sala d'actes de la biblioteca i es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 8 a la tarda. I els dies feiners està oberta a grups prèvia reserva.
Segona ruta de música i versos pel nucli antic d'Alcanar. Divendres 22 d'abril, a partir de les 8 de la tarda i fins a les 10 i mitja de la nit. La ruta comença a les escaletes de l'Església Sant Miquel. Durant la mateixa se podran degustar vins. Se pot adquirir de forma anticipada lo tíquet per 6 euros, al Fort de Maria, Padart, La Volta i menjars per emportar Mercè. També durant la ruta hi hauran diferents tapes a 1 euro. Segona ruta de música i versos pel nucli antic d'Alcanar. Organitza l'Ajuntament, Musical Brancal i la Biblioteca Trinitari Fabregat.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps marcat per el pas d'aquesta línia d'inestabilitat. És una línia frontal, de fet, que està creuant el país i que porta molts núvols, porta precipitacions, però també al seu darrere ja s'intueixen les primeres clarianes, sobretot a les comarques del Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona. En aquí està la línia de separació i aquestes precipitacions que encara durant el matí han anat passant i encara són presents en molts punts, sobretot a les comarques de Barcelona, durant la tarda es desplaçaran més cap a les comarques gironines i també cap a les àrees del Pirineu. Així continuarà, doncs, el que queda de matí, amb núvols més compactes cap al nord i al nord, més clarianes cap a les comarques de Ponent, que s'aniran estenent, s'aniran fent més i més presents, fins i tot s'imposarà el sol en molts casos, però no és de refiar del tot, perquè durant la tarda podria tornar a caure algun ruixat, potser més probable cap a la zona del massís del Port, o en algun punt de les muntanyes de Montsant, la Serra de Prades, on sí que hi haurà precipitacions més generals i més probables, seran tota la meitat nord del país, cota de neu al voltant dels 2.200 metres, i avui amb aquests núvols les temperatures quedaran una miqueta més baixes. Més clarianes, que s'obren i que es mantindran presents des del sud, potser on li costi més a trencar-se seria cap a l'interior de Castelló, a les illes on hi haurà més nuvolades i alguns ruixats serà cap a la zona de Menorca al llarg de la tarda d'avui. I els dies que vindran, divendres més clarianes, a la tarda però es poden repetir els ruixats, sobretot pel que fa a les àrees del Pirineu. El dia de Sant Jordi, el matí serà variable, insegur, amb núvols que aniran guanyant terreny i a la tarda acabaran donant ruixats i tempestes més probables a les comarques de Girona i en àrees del Pirineu. Les temperatures demà pujaran i dissabte tornaran a baixar una miqueta. Que tingui molt bon dia.
Com cada dia, dedicant també una part del nostre temps a l'actualitat meteorològica, a la previsió, així hem arribat avui dijous 21 d'abril a l'hora de posar el punt i final i novament un dia més acomiadar este temps d'actualitat l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un dia més presentat, conduït per qui us parla, Domènec Ramal. Com cada dia, a l'hora d'acabar, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem. Bona tarda.
Thank you. Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.